Los informes que tenía indicaban que buena parte del río era navegable hasta llegar al pie de la cordillera. No es así, desde luego. Vamos seis en un lanchón de quilla plana movido por un motor diésel que lucha con asmática terquedad contra la corriente. En la proa hay un techo de lona sostenido por soportes de hierro de los que penden hamacas, dos a babor y dos a estribor. El resto del pasaje, cuando hay, se amontona en mitad de la embarcación, sobre un piso de ojos de palma que protege a los viajeros del calor que despiden las planchas del metal. ¡Arriba el ánimo! ¡Ojo con la brisa! ¡Recia la lucha! ¡Fuera las sombras! ¡El agua es nuestra! ¡Quemen la sonda! Y así, todo el día y buena parte de la noche. Somriu al nostre convidat al divan. Somriu i pensa Javier de las Muelas. Bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut.
Bon dia, Sílvia.
Estàvem en plena aventura. Què estava passant?
Bueno, això ens sona molt a Mac Roller Gaviero, no?
I sí?
Tot el protagonista de les novel·les d'Álvaro Mutis. Bueno, a més has fet una descripció...
Oh, això,
que va més enllà de... No, home, però molt ben interpretat per la teva mare, eh? O sigui, descripció total. És la màgia que té la veu i la ràdio, no?
I per què t'agrada aquest llibre, Javier?
Bueno, m'agrada perquè jo sóc bastant subjectiu i m'agradava, vaig començar amb el Mac Roller, els llibres de l'Álvaro Mutis, i després perquè vaig tindre l'oportunitat de tindre una gran amistat amb ell, no? Amb l'Álvaro.
Oh, bé.
Sí, jo el vaig conèixer un dia que va vindre, em sembla que havia rebut ja el Premi Cervantes, i anava al Paraninfo de la Universitat de Barcelona,
sí.
A la plaça Universitat, i bueno, va fer una exposició amb tots els presentadors que n'hi havia a la taula,
sí.
Van estar com 2 hores, i al final quan li va tocar parlar amb ell, que era el protagonista, va dir, bueno, pues jo hablaré 2 minuts i ja està, perquè tothom parlava, i bueno, em vaig quedar al final de tot, perquè la gent li portava llibres perquè els pogués dedicar, i a partir d'aquí li vaig donar una caixa que tenia tota una sèrie de coses, de pensaments, de bars, de coses que jo pensava que eren d'un interès mutu, no? I a partir d'aquí, bueno, doncs ens vam començar a veure. Ell vivia a Mèxico, però venia sovint perquè la seva agent literària, la Carme Balcells, estava aquí
gran
a Barcelona.
Agent, eh?
Gran
sí.
Agent, única. I venia molt sovint i bueno, i ens veiem i compartíem el Dray Martini moments amb ell i la seva dona Carme. I un dia pues, em va demanar, ¿te puedo pedir un gran favor?
I, sí.
Home, Álvaro, si depende de mí, cuenta con ello. Dice, mi gran ilusión en la vida sería poder trabajar dentro de un bar, ¿no? De la barra de un bar.
Sí.
I jo li vaig dir, oye, pues adelante, la barra es tuya. I va estar oficiant allà el Dray Martini pues, bastanta estona, com 40-50 minuts, no?
Veig l'utilització del verb oficiant,
sí.
En el Javier de las Muelas li diuen també el reverent.
El reverent. això és perquè... Bueno, això és molt divertit, no?
Sí?
Perquè em van proposar fer un cameo dins d'una pel·lícula que estava dedicada a un llargmetratge al Dray Martini, i em van proposar una escena que em va agradar, i al final em van dir, escolta, podries oficiar casar, no?, una parella, igual,
sí?
que el capità d'un barco o d'un avió, pues lo mateix, i bueno, i ho vam fer.
Totes aquestes històries i moltes més queden explicades aquí en aquest llibre de bar, Homenaje al Dray Martini, de Javier de las Muelas, que és preciós. Està molt ben escrit, però a més, les fotografies, els dibuixos, tot, creen... Ah, mira, aquí, ah, sí... també la Violeta,
no?
Que la també apareix sempre per al Dray Martini, creen un ambient, creen una textura, una relació. I com t'hem de presentar? Avui teníem una conversa. Què diem? Que és un barman? Un cocteler? Què diem? Un enamorat?
No, cocteler no, perquè no m'agrada la paraula cocteler.
No veu,
m'agrada més cantinero.
Cantinero,
molt poc.
Cantinero.
Sí, cantinero, perquè és molt literària, és molt barcaciós, Álvaro Mutis.
Això sí.
No, bartender. Jo sóc una persona que... tinc la gran sort que m'entusiasma i hi ha molta gent. Això és, no sé si és una professió, però sí és un signe de la meva identitat. No?
I que estima la vida, i els sabors, i els replecs.
Sí. I aquí sí que sóc bastant renaissantista, perquè tot el que sigui poder cuidar dels demés i donar-li, a més, tot un suport amb crear coses i innovar i tal, per mi és molt important, no?
Doncs ja ho veieu. Avui al divan, Javier de las Muelas.
You're always afraid.
No, but maybe there is some family secrets inside.
Family secrets? I'll tell you about family secrets.
Què està passant, Javier? Aquesta pel·lícula la reconeixem.
Estic escoltant, eh?
A holy institution meant to breed virtue in savages. I want you to repeat it after me.
No, no!
Bueno, això em sona ja total, eh? Total,
ara ja
eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Té que veure amb el tango.
Ah, sí?
Sí, sí.
A París?
El tango a París, a més, amb el Marlon Brando, l'últim tango a París, i la Maria Schneider. I la direcció de Bartolucci i bueno, la música impressionant també de Gato Barbieri. No?
I per què t'agrada la pel·lícula, la música, tot?
M'agrada, és una trilogia que m'agrada tot, no? O sigui, el que és la pel·lícula, la música i el llibre que va escriure també, no? M'agrada perquè és... bueno, les coses t'entren o no t'entren, no? I a mi va ser una pel·lícula que em va entrar molt... Per mi, Marlon Brando té un paper brutal. Jo crec que és una pel·lícula que en realitat és un... Bueno, és una pel·lícula que seria un reality show, no? Perquè moltes coses de les que veiem van passar de veritat per lo que diuen. I té, a més una escena final memorable quan arriba el Marlon Brando i està intentant obrir la porta, obre la porta, entra dins de casa on viu la Maria Schneider... I surten a la galeria, surten a la terrassa i bueno, dispara una pistola que té ella, no? I es treu una goma de mascar, un xiclet que té, i amb un gest molt, molt tragicòmic, no? L'enganxa sota la barandilla. Sí, la barandilla. No, la barandilla de ferro, la barana de ferro de la terrassa, no? I aquella mirada del Marlon Brando, bueno, per mi és de les mirades més especials que he tingut la possibilitat de veure en la meva vida, no? A part tota la història, perquè, bueno, és una tragèdia, però per mi és una de les grans pel·lícules i, a més, si sumem la música, ja és impressionant, no?
De moment ho explico una miqueta més que trobem en aquest llibre d'en Javier de las Muelas de Bar, que dedica la seva dona Lourdes i els seus tres fills, a l'Adriana, al Borja i a l'Alejandro, una mena d'assaig històric de la Barcelona que estimen els culs de taverna, però això ell diu que és això, no? Un oficiant, com ho has dit, un taverner.
Sí,
no?
Cantinero, tavernero, això. Em sento més proper, no? Perquè, bueno...
I comença amb la història del nom del Dry Martini i de qui era en Pere Carbonell, un home del Penedès que va obrir a Barcelona un bar dedicat al còctel sec, el Dry Martini, a la cantonada Ribau Còrsega, on segueix 40 anys després. Només va canviar de mans.
Sí, només va canviar el sacerdot, però l'espírit
és el mateix.
És el mateix.
La British Royal Navy, què hi té a veure aquí?
Bueno, són algunes de les històries, no?, d'on va néixer aquest còctel, perquè té tanta antiguitat i tantes històries, no?, perquè en principi era un còctel que era molt, molt dolç. Es feia una ginebra amb molta sucre, es feia també amb soternes, aquest vi, amb marrasquino, aquest licor de cireres, i després cada vegada, bueno, va ser més sec, no?, i amb la Royal Navy, bueno... Unim amb el món del gimlet, també un gran còctel amb ginebra, i era el que prenien, no? Moltes vegades la ginebra amb angostura o la ginebra amb cordial de llima per bueno, totes les mancances que tenien de vitamina C els tripulants de la Royal Navy. Sí.
Però dels còctels i de les coctaleries, el que t'agrada és l'ambient humà que s'hi crea.
Sí. Per mi és el més important, no? O sigui, en general, els bars, les cafeteries que tenen alma, per mi, sí, tenen una importància en la vida de les persones, no? I tan important pot ser el Dry Martini com pot ser aquesta parròquia, aquesta tasqueta, aquest bar d'un poble, no?, d'un barri, que és un punt de trobada, no? És un punt de que la gent pot conversar, pot mirar, pot tindre... Jo crec que la vida en aquests punts té normalment formes rodones i els angles, saps?
Queden llimats.
Sí.
El divan amb Sílvia Coppolo, desè aniversari.
I sabrem una història del poble Martínez, sabrem una altra d'en Clemente Martini, de Martin Henry, bueno, tot de possibilitats que serien les que hi haurien en l'origen del nom del Dry Martini. I després el llibre parla de la seva pròpia història i la converteix en anecdotari ciutadà d'una Barcelona que encara no estava globalitzada. Hi ha exemples com la relació amb la ciutat de l'arquitecte alemany Mies van der Rohe, que bevia... Quants de Dry Martinis?
Bevia bastant, bastant, eh?
3, 4, 5?
Sí. A més, al matí... O sigui, aquesta hora ja portava una mitjana molt alta. El que passa que ha sigut per a mi un grandíssim creador, no? I tot i que no tenia inclús el títol d'arquitecte, no? Perquè va emigrar des de la seva Alemanya natal i no havia acabat el batxillerat i no li van poder convalidar.
No? O Ernest Hemingway, la relació, la gran amistat que mantenien amb el còctel Jack London, Mae West, Marlene Dietrich, David Niven... I què deia la Dorothy Parker?
Bueno, allò de que, no, uno está muy bien, ¿no? Dos es milímetre, tres me encontrarás debajo de la mesa y cuatro sota l'anfitrió, ¿no?
Oh!
Devia ser una dona increïble, la Dorothy Parker. Sí, a mi m'agraden molt els escrits, però devia ser...
Wow.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more.
Sabem que aquesta cançó t'agrada.
El que es pot comunicar, eh?
Amb
una res, gairebé sense música, amb un piano.
Sí,
això és el que forma part també d'aquesta època per mi màgica, no? Del segle passat, de lo que jo m'imagino que hauria ser els 20, els 30, els 40, no?
I
Manhattan
i tal.
Home, jo m'imagino amb molta classe, el qual no significava tindre molts diners, no? Però la gent anava amb barrets, anava amb abrics a l'hivern, amb un estil al jazz, no? Aquestes, el fum dels cigarros, de les cigarretes, que a mi no m'agrada el fum, però sí que m'agrada visualment.
L'encant,
no? La màgia aquesta que veus però no veus, que està tot amagat. Bueno, era, a mi és una època que m'entusiasma.
Avui, Javier de las Muelas.
Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
I a Brian Ferry li vas preparar realment un còctel?
Sí, li vaig preparar i jo he fet únicament dedicats a personatges, únicament dos còctels. Un va ser per ell, que era un Brian Ferry, i un altre per a Sharon Stone. I a Brian Ferry vaig tindre l'oportunitat de poder estar amb ell estona en un concert que va fer a Barcelona ja fa bastants anys, al camp del Sant Andreu, al camp de futbol, i va ser quan van presentar aquest long play de Avalon, no? I li va encantar, em va demanar que li pogués ensenyar a bellugar, no?, a moure la coctelera, i va ser impressionant, perquè per mi Brian Ferry era el paradigma de personatge elegant. Roxy Music per mi era un grup, ja quan jo estava a la universitat, referent total, i vaig tindre aquesta oportunitat d'estar a la part de darrere, al backstage, i veure el que significa per un intèrpret, un músic, la vitalitat de la gent a mesura que vas entrant a l'escenari, no? I les primeres files, clar, i et vas veient l'energia, no? O sigui, amb la qual no m'estranya que la gent amb 90 anys vulgui estar o morir en un escenari, no? Perquè clar, és impressionant. I amb ell va ser impressionant i després, bueno, he mantingut una relació amb ell, epistolar, li he anat a veure concerts i m'encanta, m'encanta.
Perquè tu havies de ser psiquiatra?
Bueno, jo vaig estar 2 anys al departament de psiquiatria del clínic, sí. El departament femení de dones i tal. I bueno, al final, bueno, un dia vaig aconseguir que una noia que no parlava amb ningú, tenia una esquizofrènia, doncs al final amb uns còmics i tal doncs pogués parlar i ho sabes tot, eh?
Amb uns còmics.
Amb uns còmics, sí, perquè per mi era una època que els còmics m'agradaven molt. I va començar a parlar i, bueno, portava molts mesos i, bueno, al final em van cridar l'atenció perquè pertanyia a un altre metge, que jo era ajudant d'un altre, bueno, aquestes històries...
Sí, vas apropiar de la pacient.
Sí, però vaig aconseguir que parlés i, a més,
bé.
I, bueno, són d'aquestes coses que no arribes a entendre, però, bueno...
I vas deixar... La psiquiatria va perdre aquí un
bueno,
pilar.
Bueno, no sé si va perdre, però la veritat és que jo vaig arribar a la universitat i no sé molt bé per què vaig triar medicina, no? Però, bueno, a vegades la vida... No
fa toms. Mireu aquesta versió, eh? Molt bona, aquesta que ens has triat, eh?
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida.
Aquest Walk on the Wild Side, en la versió d'Albert Pla, com és que ens l'has triat?
Sí, el vaig triar perquè és una versió que, bueno, quan la vaig escoltar la primera vegada em va impactar molt. Ja d'entrada la canció de Lou Reed, per mi és un signe també d'identitat, és un himne, però la versió de l'Albert Pla, el trobo a més que és un personatge, que és un geni, bueno, ja va ser... No va més. A més, vaig tindre... tot just quan l'havia escoltat i havia anat amb una actuació d'Albert Pla a l'Apolo, aquí a Barcelona, feia res, 2 o 3 dies, em vaig trobar Lou Reed, que venia amb una actuació a l'aeroport de Barcelona, i no vaig tindre nassos de dir-li, escolta, suposo que coneixes aquesta versió, perquè trobo que és fantàstica. M'encanta aquesta versió.
Això és avui. Mireu quins salts ens fan musicals, que explica la ment, el tarannà d'aquest home, del Javier de las Muelas, que és capaç de fixar-se en aquest, però en aquell altre i aquesta. No ho hauria dit mai. El pare feia sabates de pell.
Sí, feia sabates de pell a mida, amb una botiga que era tot un edifici dedicat al culte de les sabates, que era Torrents,
sí,
que era d'aquelles marques, d'aquelles signes d'identitat que tenia Barcelona.
Això era Gran Via.
Això era Gran Via, entre la Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia, sí.
I es veien a mida, sí, era una supersabateria.
Era impressionant. Tenien cavallitos aquests per als nens, tenien també per a un tinglado muntat allà per irradiar els peus per veure si tenien que portar plantilles o no. Era algo molt, molt únic i, bueno, són d'aquestes botigues que és una llàstima que Barcelona hagi perdut, no?, com tantes altres botigues.
A veure, ens mirem les sabates.
I què?
A veure, què? Porta unes sabates de pell girada de color camel aquí en Javier de las Muelas, amb uns mitjons grocs, atrevits, fins, amb uns pantalons, amb uns quadres, que cada quadre deu fer 6 centímetres, diríem, d'amplada i de llargada, que són... Això és molt atrevit, Muelas!
Bueno, però és que a mi m'agrada el color de la vida. Bueno, i tu?
Escolta,
de xarol, que a mi m'encanten, de xarol. Sí, m'encanten.
El pare t'agraden les sabates?
A mi les sabates és una passió. A més, em permet... jo m'agrada molt sempre tributar i homenatges a persones, i amb el meu pare La sabata sempre, fins i tot quan en la meva època més hippie, als 18, 19, 20 anys, sempre portava les sabates. A més, m'agrada que brillin. Ara
que
perquè
brillin.
Són de pell girada.
Però estan netes i polides,
sí,
fantàstiques.
Sí, sí. Però a mi m'agrada, a més, enjustrar, netejar molt les sabates. És una de les meves passions. I, bueno, per això ara, amb l'excusa dels 40 aniversari, he fet aquesta dedicatòria amb 5 models que he dissenyat amb uns amics que tenen una companyia que fan sabates a mida, que és Cobbler Union, no? I disfruto molt.
Quins valors et va transmetre el pare?
Home, la cultura de l'esforç, per mi, tu em coneixes i sóc molt autocrític,
sí,
no? I exigent, i mirar de trobar sempre el que és la màgia de lo més, no? De sobretot cuidar molt dels demés i tindre aquesta idea de que tot l'esforç és el més important, no?, per aconseguir les coses, no?
Aquest home, després d'aconseguir que aquella noia que tenia problemes mentals doncs parlés, però que allà hi hagués una mena d'embolic a l'hospital perquè era d'un altre equip, va canviar d'estratègia i va pensar que podria fer un bar cosmopolita, un cosmopolitan bar, sí? O sigui, és un salt important.
Sí, va
a casa,
ser.
A casa el pare, content,
bueno,
no,
i
gens.
Bueno, i sobretot la meva mare, que va trigar molt en creuar les portes, en obrir les portes del gimlet, del primer local que vaig obrir.
Però el pare et va deixar els diners.
Em va deixar una part de diners, però amb el segon. El primer no sé la veritat com ho vas fer. Sí, però amb molta il·lusió i amb els industrials, amb l'art, que era un fuster, que era, bueno, ell i el seu fill, i bueno, ja li pagaré.
I els TVOs, sí, al carrer que venien?
Bueno, els TVOs, això m'agradava molt, ja de petit, com molts crios d'aquella època que venia a TVOs, vaig muntar una sucursal també davant de...
Una sucursal de la parada de TVOs?
Sí, sí, com funcionava, vaig muntar la sucursal davant d'una comissaria perquè la gent anava a fer-se el DNI,
sí, sí.
I bueno, deixava, portava unes cadires, deixava la gent perquè aleshores n'hi havia l'assignatura de conducta, no?
Sí.
Que la veritat és que era molt interessant aprendre això i urbanitat i, bueno, cuidar la gent més gran i bueno, pues es veu que agradava a la gent, en compraven el TVO i després me'l tornaven a donar, amb la qual era un negoci fantàstic.
Ah, doble negoci,
sí,
no?
Sí,
això,
sí, sí,
o sigui, aquí ja
doble
es veia
negoci,
la capacitat.
Doble negoci. Després vaig començar a vendre els còmics que feien el Nazario, el Mariscal...
Ah, sí? Tot, és veritat, tot perquè havies treballat amb el Mariscal, no? I havies fet també, sí, promocions de concert de rock i per una empresa de fixar cartells,
cartells,
i coses
muntar,
molt diverses.
Sí, sí, sí. Vaig treballar per un personatge que és el Gai Mercader.
Oh,
va ser el primer
Gai Mercader,
que va...
un crac.
És un crac, total. Més actiu que mai, és un d'aquests personatges, d'aquestes persones que tenen uns valors importantíssims. A més, va portar, pues, tots els concerts que hi havia, els primers concerts i els més importants els va portar ell.
Perquè tu la vida què volies fer, al final?
A mi m'agradaria, el que passa que no tinc les condicions, m'agradaria ser músic. A mi m'agradaria, de fet, moltes vegades el que jo faig és canto el que dic, una pseudo-òpera, amb la meva, sense ser un Fred Mercury, però agafo paraules i m'agrada cantar. I la música és algo impressionant.
La Maria Callas.
No, és un personatge increïble.
Tens els ulls plorosos, ho explico als oients.
Sí, sí, sí.
Aquí el de les muelas, emocionant.
Bueno, és que és un personatge que va molt més enllà de ser cantant, no? Vull dir, és un personatge social que va marcar tota una època, una dona que va patir molt, la seva relació amb els amants, la seva relació amb un altre personatge, que és l'Onassis, no? Un personatge que m'hagués agradat molt
conèixer.
Sí, sí, amb aquelles ulleres marcades de pasta,
sí, de pasta molt
gruixes.
Sí,
sí, sí. I amb els vidres també, que semblaven, no sé, d'un pam, no?
Aquestes sí que semblaven de got.
Sí, sí, de got total, de got total. Sí. I després, com a cantant, pues, bueno, ella, la Renata Tebaldi, o ara més propera, la nostra Montserrat Caballé, que va ser també una cantant i una dona increïble, no? I bueno, l'òpera és un resum de moltes coses, no? I bueno, Maria Callas, pues, la seva història i la seva veu sempre hi són, no?
Javier de las Muelas, ell diu que l'hem de presentar com a cantinero, eh? Ja ho heu sentit.
Cantinero.
Sí, cantinero. Però és un home culte, un home sensible, un home que mira els detalls i que escolta les ànimes. En tots els tons, però sempre vital. Start spreading the news. Cançons que ens ha triat el Javier, eh? Aquest New York, New York, què et porta a la memòria, bueno, què et fa sentir?
Tot. El que parlàvem abans de Manhattan i un altre personatge, no? Frank Sinatra. És que jo soc molt de personatges, no? I ara dirien que soc molt eclèctic amb els meus gustos, no? Tal com apuntaves. Jo m'emociono amb això, m'emociono amb les cançons de Rafael o de Camilo Sexto. Tinc una varietat que sóc sensible a moltes coses. I Frank Sinatra és d'aquests referents també que va molt més enllà de la veu i de les cançons. No? I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap, these little town blues. Així que vam anar a fer la Marató de Sables, que era això cap al 98 o el 2000, sí,
una cosa
sí, 98,
així. Esclar, es pot fer una marató d'aquest tipus i no prendre un dry martini? No.
Bueno, no. Jo per això em vaig plantejar que tenia que acabar la prova i almenys, no?
Ja.
Beure un dry martini.
I com ho fem, llavors? La motxilla,
què? La motxilla, clar. Pues jo portava dins d'una ampolleta, portava molt petita, preparat el dry, una copa, una oliva i un escuradents, i vaig entrar amb la meta. Jo corria, aleshores, amb la bandera del dry martini, però no com a marca, sinó com signe d'identitat per la interpretació que jo li dono a la vida, no? Que és molt, molt universal i molt de compartir.
I ara tu ja et sents número 1? Ja has arribat on volies arribar?
No em sento número 1.
Com
estic
no?
Mirant com la teva passió amb el programa, que això és el que a mi m'arriba.
Molt continguda avui, eh?
Estàs de directora d'orquestra, aquí, seguint la música.
Això sí?
Sí, estàs disfrutant tant com jo.
Això sí, clar que sí.
És la màgia de la ràdio i en aquest cas, màgia teva.
No, a veure, tenim el Gimlet, al carrer Sant Aló, la Casa Fernández, al costat d'aquest restaurant, es menja molt bé en aquells... A mi m'agrada aquella part, que hi ha amb aquella mena de taburets alts.
Està molt bé, aquella cosa.
És molt còmode. A més, és curiós perquè és absolutament còmode. Eh? També al costat, el Dry Martini, al carrer Aribau, a l'Academy, al carrer Còrsega, al costat, a les Piquis, és a dintre, eh?
Sí,
clandestí, al Montesquieu, al carrer Mandri, al creador del Nicabana, també. I, bueno, i Dry Martini fora de Barcelona, a Madrid, a Sant Sebastià, a Palma, a Londres, a Berlín, a Bali, i a Singapur, Tailàndia, Mèxic, Munic, Brussel·les, Praga, Granada, La Toja... De les
és una
mueles.
Barreja molt eclèptica. Ja. N'hi ha de tot.
Què ve ara?
Bueno,
a la vida què ve?
Mira, sobretot jo disfruto molt amb la vida, no? Soc disfrutador i...
Que és maco, jo soc disfrutador de la vida.
Total, sí. Tinc un gran amic que és... a més, les definicions de les persones són importants, no? Tinc un gran amic que és el Christian Escrivà, i quan amb aquest llibre que surt, li deia, què et poso com títol? I diu, mira, tartista, no?
Soc
tartista, perquè n'hi ha alguns que són dissenyadors de cakes, de no sé... No, tartista. Doncs a mi m'agrada el més normal, el més elemental. I soc, sobretot, soc disfrutador perquè soc molt positiu i molt possibilista. O sigui, m'agraden les diferents possibilitats i trobar el més positiu de les coses.
I ara t'estàs replantejant la vida, perquè cada de tant en tant allò fas pares i...
Bueno, moltes vegades no em costa parar, però bueno. Sobretot, mira, el que m'està passant, que no ho era abans, és que sóc nostàlgic, però sense patir-ho. Vull dir, penso que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Disfrutes la nostàlgia més.
Disfruto perquè intento preservar i conservar tot el que n'hi ha, el que parlaven abans d'establiments especials. No? M'agrada molt patejar-me a les ciutats i quan estic a la meva ciutat, a Barcelona, poder anar per als barris, per la part antiga, trobo a faltar aquelles botigues tipus Vinson, tipus el Saló Rosa que jo veia de petit, la Punyalada, tot el que eren establiments. Però, clar, això s'han perdut també perquè els barcelonins hem deixat que es perdés, no? I tot el que sigui tindre una posició activa en la vida, jo crec que és important. Més que la queixa, és tindre aquest to positiu i actiu és important.
Què voldries fer ara?
A mi m'agradaria continuar escrivint. Vaig començar fa uns mesos un llibre dedicat a la cultura del servei, no únicament a l'hostaleria, tot el que significa el servei és molt important.
Veus que és un art suprem.
Per mi sí, és com la pel·lícula de la vida és bella, no? O sea, servir és l'arte suprem. Dios sirve a los hombres, pero no sirvo de los hombres. I que és un diàleg de la pel·lícula. Participar en projectes de formació és molt important per gent que té ganes d'aprendre coses. I després, doncs, home, dins del món més dry, m'agradaria obrir a Tòquio i a Manhattan, que són dos assignatures pendents.
Això és un repte, eh?
Un repte total, sí. Jo soc molt japonès i m'agrada tant Tòquio com Manhattan. Això és la gran il·lusió.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Líder els dissabtes a la una del migdia. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today.
Now when I ask her what's the matter, this is what I heard her say. Aquesta ens la vas triar fa molt de temps.
Sí,
no sé si te'n recordes.
Sí, sí, sí.
Una altra vegada que
una
vas venir per aquí...
Vaig vendre amb el tema, sí.
I vam tenir tot apuntat.
Ho tens tot, eh? Ho tens tot.
Dius, veuràs aquí molts anys quan torni.
Vaig canviant, sí.
I aquesta, sí, què et recorda, aquesta cançó?
Bueno, era moviments. A més, era una època molt... Jo la situava molt al món d'American Graffiti, que va ser una altra pel·lícula que em va impactar molt. I bueno, era una època, per mi, molt de batuts, no? I de merengues i coses d'aquestes, que el situen molt color, com deia, i és també una forma de ballar d'una manera molt, molt especial.
Javier de las Muelas, avui al divan. Oh, que tens un repte. Ara tu et mires als Estats Units amb el senyor Trump i què?
Hosti, fatal. Fatal. Amb el senyor Trump, fatal, fatal. Perquè no sé si és molt senyor, no. Però bueno, les ciutats i les persones que creen aquestes ciutats estan molt per amunt de personatges, no?
O sigui, mires les persones, o sigui, la gent, eh?
A mi el que m'agrada, m'apassiona, és veure la gent amb els seus comportaments, no? A qualsevol ciutat. M'agrada freqüentar els bars i veure com es relacionen, no? Perquè canvia molt els hàbits, les formes de relació entre les persones segons el país, segons la cultura d'un poble, no?
Aquest llibre li dediques a la teva dona.
Sí.
Com anem d'amors?
Bueno, la meva dona és la gran sort, la gran circumstància de la meva vida, no?
Que bonic dir això, eh? No, i dir-ho tants anys després.
Sí, ens vam conèixer, bueno, jo li vaig proposar casar-me molt ràpidament quan no ho tenia plantejat.
Vull dir, primer li vas dir que la portaries? Això a mi m'agrada molt, això, que els senyors et diguin que et porten.
Sí, et portaré al millor bar de Barcelona.
Que et porten, molt bé. I l'altre fa com que li porten.
Amb un avió, no? I es deixa esportar,
no,
clar.
No, sí, et deixes portar. Ostres, i li vas dir,
bueno,
això. I ella va creure.
Bueno, ja va pensar, aquest m'ha sortit fantasma, no? Perquè em portarà al Gimlet. I la vaig portar al Dry Martini, que per ella també era el bar que més li agradava, no? I, bueno, i a partir d'aquí jo li vaig proposar això de casar-me amb ella.
Però quan temps feia que la coneixies?
No, feia... no arribava un mes.
No feia un mes?
Sí, sí. I no entrava dins dels meus plans de casar-me ni de lluny, eh?
Aquell moment et va sortir així o com va anar?
Sí, la inconsciència, la passió, tot això. Sí, és una barreja, és un còctel de sentiments, i li vaig proposar casar-me i ella em va dir... Això era el mes de setembre i em va dir, bueno... Nos casamos en febrero, pero cuando lleve moño, perquè portava el cabell molt curt.
Ah, està molt bé, els cabells m'han de créixer. Sí, sí. Està molt bé,
sí, sí,
la idea.
Ja ens ho pensarem. I bueno, ens vam casar, perdó, el mes de febrer.
Ja li havien
crescut
prou.
I el moño no, però era postís. Sí, sí, es va casar.
Hi havia pressa.
Sí, sí, sí.
Però, i llavors...
Bueno, pressa per mi, mira, i va dir, bueno, va, pues venga.
Però vius content, i la gran circumstància de la teva vida.
Perquè, sí, perquè ja portem més de 33 anys i bueno, això és realment el llibre de la meva vida, no? Tot el que comporta, no? De quan estàs convivem amb una persona, amb tres fills i tots els moments, no? Moments més dolços, més de dificultat, de lluita, i bueno, i això és el que n'hi ha. És una gran pel·lícula en blanc i negre i a vegades en color, no?
Que maco. Javier de las Muelas, al diván. Aquesta també t'agrada.
Aquesta també m'agrada. Sí, a més, jo era dels... bueno, alguns dels que van sortir aquí, jo em dedicava a fer la publicitat, enganxava cartells, feia de tot, eh?
Aquell moment,
sí, en aquell moment, i m'apassionava el que eren la música dels concerts. Després, quan estava al concert, mai estava pendent de lo que cantaven o del que tocaven, perquè estava pendent del públic i altres coses, però Supertramp, jo li dic Supertramp, van ser
també... Com ho vam conèixer, llavors.
Sí, sí,
després
sí,
hem anat intentant modificar la pronunciació.
Sí, sí,
no,
jo Supertramp.
Tu Supertramp. Mira. I a mi que em diuen que et consideres un experimentador d'emocions.
Bueno, una mica... Perquè,
explica-ho,
sí, per mi tot el que significa l'emoció en qualsevol suport és el que m'interessa de la vida, no? Veure, a vegades les emocions són molt tràgiques, no? I molt determinants en la vida de les persones, no? Les emocions és el que li dona sentit per mi a la vida, no? I per això m'agrada mastegar qualsevol moment, no? Per mi la vida són els petits grans detalls, petits grans moments que tenim que aprofitar, no?
Com ho fas per ser un bon líder amb els equips?
Bueno, a vegades em costa, però em costa perquè sóc molt autocrític amb mi i sóc molt exigent, no? I la búsqueda d'aquesta excel·lència és molt complicada, però la gent també, després que ha treballat o que treballa en mi, em diu, escolta, t'entenem, no? I aquesta exigència té una finalitat que és aquesta, no? Aquesta cura per la cultura del servei, per cuidar dels altres, amb la qual n'hi ha moments que són determinants que no pots fer-ho malament, no? I a més, poder treballar amb persones, per mi és un signe d'agraïment respecte a la vida, no?
Quin sentit té la vida?
La vida a vegades per mi no té sentit o a vegades té molta injustícia, no? Perquè jo per això valoro la gent que és agraïda, no? La gent que va amb un somriure intel·ligent, perquè la vida moltes vegades no dona compensacions a gent que mereix pues altres situacions, no? La vida és molt difícil. N'hi ha un problema per mi molt greu, que és la solitud. O sigui, la gent està molt sola.
Uh-huh.
Quan és gran, encara més.
Encara més, sí.
Els dissabtes amb Sílvia Coppolo, al divan de Catalunya Ràdio.
Un barman no ha de parlar mai de política.
Tot el que sigui treure aquests angles, no?, i mai aquests angles rectes, és molt millor. I sabem que n'hi ha temes econòmics, polítics, fins i tot esportius, que a vegades poden fer mal a les altres persones, i que, a més, aquestes ferides normalment triguen molt en curar-se.
I tu què voldries, però, per Catalunya?
Bueno, jo el que vull per Catalunya i el que vull en general per la gent és més conversar, més compartir, però des de l'interior, perquè a més jo crec que les persones tenen aquest espírit dins que en el moment que es relaxen i poden compartir a través d'una taula, jo crec que moltes d'aquestes coses s'aproximen, encara que les diferències semblin notòries, i al final la gent arribava a un punt de comprensió que jo penso que és el més important, i amb la qual jo per Catalunya i per Barcelona vull la màxima comprensió amb el sentit més intel·ligent emocional, no? I sí que tinc una idea, o sigui, la meva bandera és la meva família i la gent que estimo, i això és molt, molt ampli, no? I aquest és el meu signe d'identitat, la bona gent.
Javier de las Muelas, al diván de Catalunya Ràdio. I aquest espai de butxaca en un aeroport, què serà?
Bueno, és un espai que el que pretén és traslladar el món del Montesquieu i del Dry en un aeroport, no? És un projecte que portava molts anys, gairebé 20 anys, amb la il·lusió de poder estar dins d'un aeroport. Per mi els aeroports no són únicament plataformes de transport, no? Plataformes logístiques de persones, sinó que són espais que t'ajuden molt a vegades a reflexionar, a compartir, si vas amb a la família d'un viatge especial, per poder estar amb les teves idees. Sempre he cregut molt en un aeroport i ara, bueno, doncs hem tingut l'oportunitat d'estar aquí al Pont Aeri, no? A la sortida del Pont Aeri, aquí a la Terminal 1 a Barcelona, no? Que és fantàstic.
Tot són coses que vas aconseguint, no?
Sí, són coses a més que són, bueno, fan... Me'n diverteixo molt, perquè són coses, sí, perquè són coses variades i cada vegada em permet fer, pues, no, un pas més, no? I bueno, ara tinc també un projecte que em faria molta il·lusió, que seria germana a Barcelona, en una ciutat que estem nosaltres amb una operació amb el Dry, amb Four Seasons, la companyia hotelera, que és Hangzhou, que és la seu de Alibaba a la Xina.
És increïble. Llavors, tens com el món, no?
I m'agrada, perquè és una ciutat... Sí. És una ciutat, bueno, diuen que és la ciutat que més els agrada als xinesos, no? I una ciutat meravellosa, de 10 milions d'habitants. I, bueno, vaig tindre l'oportunitat de conèixer un guia que em van posar i va ser tan intel·ligent l'alcalde de la ciutat que en lloc d'arribar a un acord amb una companyia de relacions públiques, va fer una crida a famílies locals que tinguessin un nivell d'anglès que estigués bé per representar la seva ciutat. Aquesta gent va per tot el que em van posar a mi, que és el número 1, va posar amb el president de Països, amb l'alcalde de Boston, de Venècia, i bueno, fem lligams. I jo li vaig proposar, què et semblaria a Barcelona? Estaria encantat. I aquest és un repte per a mi, vaig parlar...
I com expliques Barcelona quan ets aquests mons de Déu?
Bueno, Barcelona és una marca que la gent li encanta,
l'il·lusiona.
L'il·lusiona molt, perquè és això que dius tu. No, no, no és que la persona, sinó que crea la il·lusió, no? I té un valor que és de les ciutats, que jo diria de les poques ciutats que tenen aquesta gran il·lusió, no? I tot que tenim una ciutat que és una petita gran ciutat, o sigui que som petits, però té molt, molt fons comercial, molt know-how, i la gent l'estima molt.
Què vol dir que la vida te la jugues a les copes?
Sí, la vida te la jugues a les copes.
Però què vol dir això?
Vol dir això que quan fas la primera sortida,
sí?
Gairebé sempre, encara que n'hi hagi plataformes d'aquestes que són a vegades tan, tan horribles perquè es perd la practicitat de l'emocional, pues arriba un moment que tens que quedar amb una persona, no? I si et fa tilintinil en el cor, pues tens que quedar i triar, si et diu... quedem a prendre alguna cosa, i et diu que sí, doncs tens que triar molt bé el bar, no? I el barman, el sacerdot. I clar, en aquest moment
perquè
té sentit la vida.
Té sentit, llavors? Sí, te la jugues, llavors?
Te la jugues, perquè tens que triar molt bé, tens que ser una persona que desperti l'interès amb l'altra, no? Perquè a vegades la primera impressió és molt bona, no? Jo sóc molt com els americans, el blink, no? El pestanyó. Aquesta primera impressió és important. Però a vegades, no? Vas a comprar un meló i té molt bon aspecte i en canvi per dins
no.
Està després. Amb la qual tens que cuidar molt tot el que és la relació, però que sigui autèntic, no? I els detalls,
no? A mi el que em sorprèn sorprèn de tu, Javier de las Muelas, anys que passen, és que tu, que has fet de tot, a tot el món, has vist tothom, negocis per aquí, el criden a fer classes per allà, altra manera de lideratge, i després estàs al seu costat, i és una persona enormement senzilla.
Bueno,
d'un tracte molt humà, molt efectiu, molt càlid. I sempre em sorprèn.
Bueno, no entenc per què. És que jo les persones que tinc l'oportunitat de conèixer que són importants en la meva vida...
Quines són les importants a la teva vida?
En la meva vida són el meu cercle més íntim.
Més íntim.
Però després m'està passant molt, com estic molt obert, la carrera emocional, per dir-lo d'alguna manera, no és una carrera militar que comences amb un grau i vas pujant.
La carrera emocional, eh?
Sí. És estar obert a persones que igual amb una excusa estàs amb una cua amb un forn i veus una persona i comences a parlar, no? I comences a parlar de moments importants de la seva vida, escoltes, de la teva vida, i a més està molt bé perquè no n'hi ha cap peatge ni tens un... No tens un...
Cap compromís.
Sí, compromís, i no tenen una visió, amb la qual pot ser molt, molt clar, molt sincer, no? I això estic molt obert. I l'amistat, a vegades, amb persones que les acabes de conèixer fa molt poc, és més intensa que amb persones que portes 40, 50, 60 anys, que, a més, moltes vegades no et deixen créixer o que tenen una visió teva i estàs molt, no?, amb una caixa i no et bellugues. I jo crec que això també és d'aquesta llibertat més propera i, sobretot, quan tens també una edat que saps que te la jugues, ja no pots estar fent tonteries. O sigui, tens que ser cordial, educat, però jo faig les coses que m'estimo fer. Vull dir, el que no m'agrada, doncs no ho faig.
Ja no fa. I de què estàs orgullós, de tot el que has fet?
Bueno, sobretot de la meva família. Això dels meus fills, de la Lourdes... Jo és que aprenc molt dels meus fills, molt a nivell emocional.
Què has après?
A estimar, a tindre els temps que moltes vegades dones, estimes molt fora. És un treball que et dones molt... I n'hi ha un moment que no? N'hi ha una llum que comença a dir, escolta, tens que cuidar el que tens proper, no? I això per mi és molt important.
Creus que després de la mort hi ha alguna cosa?
Bueno, no sé, jo tinc una relació... Jo freqüento les esglésies, m'agrada entrar, em dedico a pensar uns minuts, perquè jo crec que les estructures arquitectòniques de les esglésies, igual que moltes coses de la humanitat, són molt sàvies. O sigui, estan pensades per recollir-se, per pensar, no? Per pensar en profunditat. Amb la qual jo tinc una relació amb... Jo sempre dic que n'hi ha Déu que està a dalt, tinc una relació molt, molt directa, jo crec que molt bona i me l'estimo molt, però no té res a veure amb l'Església i amb el que es representa, no? I no sé si hi haurà alguna cosa. El que sí que tinc clar és que tot el que sigui viure i disfrutar té que tindre una compensació amb aquest amor per als altres i poder també desconnectar d'una manera molt ràpida, sense enfermetats, que siguin llargues. El meu pare va tindre un Alzheimer i va ser espantós per ell, pobre, per la meva mare. I és un destí molt, molt, molt difícil i molt, molt dolorós, no? Amb la qual cosa jo crec que n'hi ha un moment de desconnexió, no? Si tens aquesta oportunitat de brindar per la vida, de compartir i agafar una ampolla d'aquelles que tens de reserva especial, sí, i compartir-la amb la gent que estimes i xau, i ja està, i amb música.
I anem acabant. En una altra vida, què voldràs ser?
Jo m'agradaria molt ser músic. Sí, cantar i músic. El que passa que segurament estaria mort, perquè quan veus tots aquests intèrprets que van morir als 27, no? El Jimi Hendrix, la Janis Joplin,
l'Amy Winehouse,
que també impressionant. Jo crec que l'escenari arriba un moment que n'hi ha una edat que o sigui, que t'adones tant i és tan elèctric i n'hi ha tan emocional que després ja es converteix en una professió. Jo quan veig el Mick Jagger o la gent ja que té 70 anys i tal, és com anar d'alguna manera a treballar a la caixa, per dir-ho d'alguna manera. Però quan tens 27 anys, hosti, et jugues la vida. I no únicament te la jugues, sinó que la dones, no? I el qual seria un perill.
Molt bé. Ara, Amb una línia i mitja, Javier de las Muelas, defineix-te. Qui ets? No sabem res de tu.
Bueno, sóc una persona amb una línia que li agrada, és el que he dit abans, sóc disfrutador de la vida i que li agraden les persones, però que al mateix temps valora molt, és que jo sóc molt... La vida crec que està plena de contradiccions i paradoxes, no? I sóc també contradictori, m'agrada molt la intimitat, sóc una persona molt, molt tímida i m'agrada molt la privacitat, m'agrada molt que no em coneixin, si em tenen que conèixer, m'agrada molt conversar per el plaer de conversar i sóc molt celós de la meva vida i m'agrada molt llegir els llibres, que això és màgic, i escoltar la ràdio.
I'll be in my room alone, every pulse meridian. By Mr. Gideon.
Hem de marxar.
Bye, bye, baby.
Bye, bye.
Una altra dona, també impressionant, eh? En una època... Encara continua sent, per desgràcia, però en una època que ser dona encara era molt més complicat. Molt més complicat.
Amb la Marilyn Monroe i aquest Bye, bye, baby... Javier de las Muelas, donem les gràcies.
No, gràcies a tu per la teva paciència i per donar-me l'oportunitat de...
Et felicitem per aquests... No. Sí, per tots els locals que són molt bonics, per totes les coses maques que fas, però sobretot per als espais humans que crees, per les relacions humanes que crees, que és el
gràcies,
millor.
Gràcies, gràcies. Gràcies, sí, la veritat és que això és el meu interès, no? Crear plataformes perquè la gent es pugui tocar, no? Es pugui relacionar-se d'una manera... física i efectiva, que és molt important, i sobretot amb la vida que tenim avui en dia. O sigui que, moltes gràcies, Sílvia.
A tu.
There'll be no other guy.
Blanca Busquets, Núria de la Fuente.
I'll be gone for a while. I know that I'll be smart.
Benja Estacio. I Sílvia Coppola, adeu-siau!
Bye, with my baby. Bye, bye.
I'll leave you here, but send that rainbow to me. Then march.
All ashore, last call, all ashore.
Oh, you'll be gone for a while.
Stay.
There